A Ràdio Estel comença Àngels.
El programa d'inclusió Bisbe Carrera, impulsat per Càritas Diocesana de Barcelona, la Fundació Llegat Roca i Pi i Sant Joan de Déu Serveis Socials, ha atès, atenció, més de 1.500 persones sense llar a Badalona en 5 anys, oferint serveis essencials com el centre diürn Folre i les llars Carrera. Aquestes iniciatives proporcionen, ja ho sabeu i us podeu imaginar, suport emocional, accés a l'habitatge i acompanyament social, especialment a persones amb problemes també de salut mental, addiccions, contribuint a la seva reintegració social tan important i tan necessària. La col·laboració entre entitats i administració és clau per afrontar l'augment de la pobresa i la manca d'habitatge. Avui entrarem en profunditat i celebrarem aquests 5 anys aquí, a Àngels.
Tots els diumenges, a 9:15 del vespre, Àngels, amb Rafa Sanahuja.
Doncs us donem la bona tarda a totes i a tots. Un nou capítol aquí a Ràdio Estel del nostre programa de la tarda dels diumenges. Tenim per endavant minuts per parlar, per conèixer, per presentar persones i entitats que treballen per al tercer sector social, sempre amb aquest esperit de servei, de posar-se en marxa i d'ajudar els que ho necessiten. Ja sabeu que aquest programa està impulsat justament per la Fundació Llegat Roca i Pi i que el fem amb el Joan Andreu Parra a la producció, qui us parla, Rafa Sanahuja, que estic a la redacció i locució, i tenim a la clau de tot plegat la Paula Moreno al control tècnic i muntatge musical. Això és Àngels, la mirada social, la mirada real.
Àngels, tots els diumenges a 9:15 del vespre a Ràdio Estel.
Per tant, com us avançava a l'entradeta, tractarem un tema de gran importància social i més en els temps que corren, la lluita contra la manca d'habitatge i l'exclusió social, centrant-nos en el programa d'inclusió Bisbe Carrera, que ha estat clau per donar suport, com us deia, a més de 1.500 persones sense llar a Badalona durant els darrers 5 anys des que es va iniciar. Aquest programa impulsat per Càritas Diocesana de Barcelona, la Fundació Llegat Roca i Pi i Sant Joan de Déu Serveis Socials ofereix un model d'acompanyament integral que combina habitatge, suport emocional i serveis socials. Entrarem en detall en tot plegat i volem conèixer justament doncs, com funciona, quina és la seva història i sobretot parlar de com afecta i millora la vida de les persones que hi participin. Per fer-ho, comptem amb la presència de dues persones clau en aquest projecte. D'una banda, ens acompanya la Mar Alsamora, que és cap d'acció social de la Fundació Llegat Roca i Pi. Bona tarda, Mar.
Bona tarda i gràcies per convidar-nos.
Una gran amiga del programa. Aquí haurem de fer ja, com fan altres programes, d'anar donant, un pin o alguna cosa a les persones que veniu 3 o 4 o 5 vegades. Quan arribes a la número 10 et donarem alguna cosa, un regal. Benvinguda, Mar.
Bueno,
gràcies. I gràcies per venir. Com que vols?
Bueno, tu. Vale. Això del pin que deia.
Ah, exacte, sí, doncs ho hem de posar en marxa. Ja li diré a Joan Andreu. I d'altra banda tenim amb nosaltres a l'Eduard Rafel, que és director del programa d'habitatge individual de Sant Joan de Déu Serveis Socials. Bon dia, bona tarda, sí que estic jo despistat.
Bona tarda,
gràcies per venir. També ets una mica veterà, però la mare és més que tu.
Molt
més,
i tant.
Ha vingut molt més. Mira, comencem. Tinc preguntes per tots dos per conèixer aquest programa Bisbe Carrera d'Inclusió, però mare, ens podries fer una mica, no? Si vols, com va néixer aquesta idea de crear el programa d'Inclusió Bisbe Carrera i quina ha estat la implicació de la Fundació Llegat Roca i Pi?
Doncs el programa d'Inclusió Bisbe Carrera, com bé deies, va néixer fa 5 anys. De fet, ara celebrem el 5è any. Però es remunta al 1996, amb un grup de voluntaris que tenien la idea de que no hi haguessin persones vivint al carrer. No? Allà van crear el Folre. El Folre al principi va ser doncs, portat per voluntaris, després per Càritas, i va ser, després amb Roca i Pi també, i va ser el 2019 quan es va fer aquesta aliança amb les tres entitats, continuant el centre diürn Folre, que ara explicarem en detall, i vam començar, vam seguir amb el tema d'habitatges ampliant-lo, no?
Ens has parlat justament d'aquest centre diürn Folre que ofereix serveis essencials i suport emocional. Si vols, Eduard, doncs ens podries explicar tu una mica, entrar una mica més en profunditat, en què consisteix i quina és la seva naturalesa.
Molt bé, el centre diürn Folre, com deia la mare, va néixer ja fa molts anys i ha anat com transformant-se i professionalitzant-se amb els anys. Actualment, des de l'any 2022, està ubicat al carrer 2 de Maig de Badalona i és un centre diurn que el que ofereix és atenció a persones que estan en situació de sense llar, sense sostre, i dona servei d'alimentació amb esmorzar, també servei d'higiene, que té això, comporta servei de dutxes per una banda i servei de bugaderia per l'altra.
Perfecte.
I per últim doncs, també té un servei de suport social per a algunes de les persones doncs, que estan allà en el centre diurn.
Fantàstic. Clar, aquí quan es posa en marxa un projecte d'aquest tipus, imagino que la voluntat, perquè les vostres entitats tenen aquesta vocació, no?, sempre de posar el focus en les persones més vulnerables, hi ha molt bona voluntat, molts bons professionals, però imagino que també moltes dificultats, Marc, no sé què us heu trobat. En 5 anys que no és... Aquí venen projectes que a lo millor tenen 30, 40 anys de vida, és espectacular. Aquest és fantàstic, però és jove encara. No sé si heu trobat moltes dificultats, si ha estat...
Bueno, jove, o sigui, et dic, va començar el 96, vull dir que tan
exacte,
jove no és.
És veritat.
Sí que s'ha anat sempre adaptant a les necessitats, no? Aleshores, es va veure que el focus era l'habitatge, perquè, vale, pots donar menjar, pots fer que es puguin dutxar o que rentin la roba, però la gent continuava dormint al carrer, no? Aleshores, des de les entitats es va apostar, doncs, per poder oferir aquesta llar. Al principi es podia fer a 2-3 persones i, per exemple, aquest any 2023 s'ha pogut oferir a 19 persones més, no?
Molt bé.
Per tant, doncs, bueno, anem posant el nostre granet de sorra perquè això sigui una realitat, no?
Aquí imagino, Eduard, que una de les coses més gratificants, tot i que sempre són situacions molt dures, no?, quan coneixes a les persones que estan en aquestes circumstàncies, que és inclús complicat, no?, arribar a comprendre què deben sentir i com s'han de sentir. Però una de les coses més gratificants, jo imagino, que és com incideix, no?, en la vida de les persones aquesta ajuda tan important amb l'habitatge i, com a mínim, que tinguin un lloc, no?, com és el cas de Folra, per fer les coses més bàsiques. No? Com heu vist en aquest temps doncs això, les persones que participen del projecte, com els afecta la seva vida en positiu?
Bé, nosaltres... Considerem que Folra és un espai d'acollida, és un espai d'escolta i, per tant, és un espai on el que intentem oferir és estabilitat, és un lloc tranquil, un lloc de pau, no?, on poder-se sentir escoltat, perquè tenim un equip de voluntariat que també contribueix molt que això sigui així.
Sí.
I, certament, doncs, bueno, amb el que dèiem abans la Mar, no?, amb aquests processos de reflexió de què és el que tenim en el dia a dia en el nostre centre diurn, doncs vam observar que hi havia manca d'habitatge i, per tant, s'ha pogut impulsar el programa d'habitatges, i a dia d'avui doncs, hi ha 37 persones que s'han atès en aquest últim any, i això sí que quan observes t'adones, no, el canvi, la transformació que hi ha en les persones, perquè progressivament, a diferents nivells, perquè també estem especialitzant, ens hem especialitzat en alguns col·lectius concrets, vas observant com hi ha una millora personal i una estabilització de la seva situació que fa que ja no estiguin retornant a la situació de carrer, i per tant, dignifiquen la seva vida, dignifiquen el seu dia a dia, i bueno, això tant pels equips com per les pròpies persones ho valoren molt positivament. Nosaltres preguntem a les persones com s'autoperceben i el grau d'autopercepció, d'estabilitat o de millora és del 85%. Vull dir que
Déu-n'hi-do.
I és un percentatge prou elevat. No?
Sí.
Llavors, també, doncs, per exemple... Sí que hem observat en aquest últim any 2020... No, l'últim no, penúltim.
El 22.
Al final de l'any 22,
sí.
Vam observar que hi havia molts joves que entraven com a un nou perfil dins del que era històricament a Folra. Això ens va alertar i ens va fer que impulséssim el programa de Fent Carrera, que es diu, que és un programa per joves.
Exacte, mira, si tinc preparada la pregunta.
Que,
quan,
una
joves.
Mica... Va una mica com ho veuen, no? Nosaltres què observem en aquests joves? Quina millora estem observant en aquests joves? Doncs mira, per exemple, hi havia alguns joves que tenien un passat d'antecedents penals o amb situacions de dificultats amb la justícia. Des d'aquest any ja fa més d'un any que hi són alguns i no han tornat a tenir cap mena de dificultat i progressivament doncs, van com enganxant a nivell de formació van agafant una sèrie d'hàbits que havien perdut i que, per tant, doncs, bueno, creiem que això també és un element positiu.
Una de les coses que ja per clar, passen tantes persones per aquí, que jo observo és que sempre és com aquestes ajudes com un punt d'inflexió que trenca com un cercle viciós, no? És a dir, a partir d'aquí es pot començar a construir per recuperar una vida, per recuperar la dignitat, per sortir de situacions tan complexes com les que deies, Eduard, de tenir antecedents, d'estar doncs, entrant i sortint de presó o del que sigui. Doncs aquest punt de la dignitat de l'habitatge, no? és el que ajuda. Un aspecte clau, Marc, del programa a l'atenció a persones és també la col·laboració, no? I entre entitats, que és molt important, no? aquesta unió de forces que heu fet, tant amb Càritas com amb Sant Joan de Déu. Això sempre és molt maco, no? Quan entitats es posen d'acord amb un mateix projecte.
Clar, al final, quan fem una aliança, justament és per això, no? Per unir experteses, coneixements, maneres de fer, sempre pel bé de l'objectiu, no? Del col·lectiu que ja estem treballant, que en aquest cas és les persones sense llar. Volia afegir també que, com deia l'Edu, no? Que amb l'habitatge i llavors el tema jurídic no hi han tornat perquè no han tornat a necessitar estar aquí, perquè ja se senten en un lloc segur.
Sí.
Seguim la metodologia del Housing First, no? Que és primer la llar i després comencem a estabilitzar altres temes, no? Ja sigui formació, feina...
El punt d'inflexió, que dèiem.
Totalment. Mm. Això fa molts anys era el contrari, era treballa tu molt i després ja veurem si donem casa, no? I ara és, aquí tens la casa i ara comencem a estabilitzar tots els altres temes, no?
Mm-hmm.
I veiem que així funciona, perquè se'n surten, doncs, si és que tenen alguna addicció o tornen a recuperar l'autoestima o es comencen a cuidar o es volen formar, volen trobar feina, vull dir que... O recuperar una família, no? Que moltes vegades doncs, fa anys que no es veuen i gràcies a això doncs poden recuperar. Per tant, seguim aquest camí. Uh-huh.
Tu parlaves, Eduard, de situacions d'aquestes tan complexes, de joves, no?, que arriben, etc. També, pel que tinc entès, si no em corregeixes, teniu programes especials per a atenció a persones amb problemes d'addiccions, per exemple, salut mental. En aquests casos, com procedius? Què em podeu explicar?
Bueno, et puc explicar que això ve d'allà de l'any 2019, perquè això ja s'havia detectat. Les persones que arribaven al Folra, més del 70% de les persones que arribaven, i de fet encara passa això, tenen alguna dificultat a nivell de salut mental o d'addiccions. Per tant, no estem especialitzats en això en la mesura de que el que tenim és la situació que arriba és aquesta. Per tant, com deia la Mar, la metodologia de Housing First, en certa manera, pren especial atenció sobre aquestes problemàtiques, aquestes dificultats. I, per tant, doncs, bueno, el projecte d'habitatge de Llars Carrera és un projecte que està especialment dirigit per persones que vivien al carrer, el primer de tot, o que estan en situació sense llar, amb malaltia mental, amb addiccions, amb les dues, amb patologia dual, i també amb persones amb problemes de salut a causa de l'edat, també, majors de 55 anys amb el sensellarisme, i es considera que són persones que poden tenir una edat avançada, depèn dels anys que hagin estat i de la seva situació de carrer. I, per tant, davant d'això i del tema de salut mental, per exemple, s'ha impulsat a que pugui haver una figura de psicologia que dongui suport en el Folra, com també al programa de Llars Carrera. I, per tant, doncs, bueno, intentem complementar amb l'equip social d'acompanyament aquesta figura per intentar doncs, enllaçar una miqueta i fer més integral, diguem, aquesta atenció que es dona. No?
Uh-huh.
I el treball de l'equip social està molt, molt pensat que, de mica en mica, nosaltres hem insertat aquestes persones en habitatges i que, de mica en mica, es vagin integrant al territori i que siguin una persona més en el barri o una persona més en el lloc on viuen.
Uh-huh.
I, per tant, tot aquest equip també ha de contribuir a que això sigui així, també l'equip de psicologia amb els equips de salut mental, diguem, que estan presents al territori.
Heu teniu en marxa, bueno, el germen, l'origen està al 96, teniu 5 anys ara mateix del projecte. Esteu satisfets, però sempre quan parlo amb persones com vosaltres sempre hi ha un punter de dir és que cal més, no? Teniu aquesta sensació que no arribeu a tot, que voleu que els projectes continuen creixent, Marc?
Clar, malauradament hi ha llistes d'espera, tant per poder participar al centre d'un Folra, per poder entrar en habitatge. Aleshores, recursos sempre manquen. Mai n'hi ha prou, però t'asseguro que des de les tres entitats fem tot el que podem i més.
Segur.
Per poder-ho aconseguir. No?
Això no ho poso en dubte. En quant a la integració als barris, és a dir, jo ja sé que costa una mica, que a més si venen de problemes de sensellarisme aquestes persones, molts cops és difícil que diguem-ne que baixen els escuts, no? Que s'adapten, que estan sempre una mica com a la guai de que ningú es passi amb ells i a la defensiva molts cops. Però veieu, no? 1.500 persones després, imagino que heu vist casos en què de sobte dius, pues, aquesta persona ja està integrada al barri perfectament. I el barri s'integra als projectes? Aquesta també seria una pregunta.
Bé, és una pregunta complexa, però intentaré ser breu.
No, tranquil. Vale. Sí.
Per exemple, en el projecte d'habitatges és més senzill intentar traçar un treball d'integració comunitària i perquè al final el que volem és que les persones vagin doncs, integrant-se. No? Per exemple, hi ha un primer nivell d'integració que és quan les persones entren al barri i necessiten comprar doncs, enseres no? per la casa. L'equip tècnic l'acompanya cap al barri i a les botigues de proximitat. Així també fomentem el comerç de proximitat.
Perfecte.
Després hi ha un altre nivell que és el d'integració més amb els serveis com pot ser, per exemple, l'oficina d'ocupació, com pot ser el metge, com pot ser el centre d'atenció de salut mental, per exemple. I després un tercer nivell, que és el més complicat, que és el quan tu, com a persona que viu a l'habitatge, retornes al barri, no? Totes aquestes coses que tu també estàs percebent d'ell. No? I nosaltres, a través d'activitats com, per exemple, l'any passat vam fer el taller del dimoni. Oh. I vam muntar un taller dins del projecte perquè entre totes les veïnes i veïns doncs, poguessin construir un dimoni que després es va exposar a la festa del dimoni.
Deixa'm apuntar, perquè no ho conegui, perquè a Badalona és típic l'11 de maig, no?, que es fa la crema del dimoni.
Perquè, clar, així d'entrada dic, què ha passat aquí? Què ha passat?
La Marta ho explica millor.
No, està bé, és una cosa tradicional d'allà.
Sí, que és Sant Anastasi, el patró de Badalona.
Bueno, és que aquestes tasques, mira, hem tingut programes, aquestes tasques que tenen un component com artístic creatiu, de vegades uneix molt. I més si s'integra no? dins d'una festa o d'una tradició típica de Badalona. Sí.
Sí, justament això. Es posen un dimoni molt gran a la Rambla, llavors, igual que les escoles porten el seu dimoni que han estat fent durant uns dies, doncs des d'aquí doncs, també s'ha fet. I és una manera de sentir-se badaloní, no? Ja que vius a Badalona, doncs fem així.
Aquests, ja sé que vosaltres esteu molt centrats a Badalona i a tot el que passa allà, la Fundació Lligat Roca i Pi té aquesta mirada i doneu suport a tota aquella zona que necessita molt. Però seria exportable a altres llocs tot el que esteu fent? Penseu que podríeu anar una mica més enllà o què? O allà ja esteu amb massa feina?
Bueno, diem Badalona, també tenim pisos a Santa Coloma, per exemple, que està fent carrera, estan allà, i podem abarcar Sant Adrià, que passa que de moment no ha sorgit. Amb el tema que deies abans de comunitat, d'aquests pisos hi ha, per exemple, tot un edifici, que són 23 apartaments individuals, n'hi ha dos de dobles, però, o sigui, la persona que entra allà entra en un piset petit, amb la seva cuina, bany i habitació, no? I et diria que el barri, Rafa, no sé si t'ho creuràs, però ni sap que allà hi ha aquest edifici per persones que provenen de situacions de sensellarisme.
Està tan integrat.
Exacte.
Està molt bé, això.
Hi ha l'oficina baix, per tant, tenen aquest suport social, però que queda com molt desapercebut, no?
Fantàstic. Mara Alsamora, cap d'acció social de la Fundació Lligat Roca i Pi, convidada Premium d'Àngels, i Eduard Rafel, director del programa d'habitatge individual de Sant Joan de Déu Serveis Socials. Moltes gràcies per visitar-nos un cop més i, com sempre us dic, molts ànims en la tasca que feu, que és important, essencial, i que si no la feu vosaltres, jo crec que no la fa ningú. Vosaltres i moltes altres entitats. També Càritas Diocesana de Barcelona. Gràcies a tots dos.
Gràcies a tu. El vent, la cara al vent,
el cor al vent, les mans... Per acabar el programa d'avui, és important recordar que la dignitat humana ha de ser el centre de qualsevol acció social. El que hem après avui al programa d'inclusió Bisbe Carrera és que quan treballem plegats podem aconseguir que les persones en situació de vulnerabilitat recuperin la seva esperança i el seu lloc a la societat. Com deia Raimon a la seva cançó Al vent, l'estem escoltant en versió de Peret, la lluita per la llibertat, la dignitat i els drets humans és una causa comuna i les persones sense llar no només necessiten un sostre, sinó també ser escoltades, respectades i acompanyades en el seu camí cap a una vida millor. Amics i amigues, això ha estat Àngels, la mirada social i la mirada real d'aquesta casa. Ens retrobem d'aquí 7 dies. Passeu bona setmana.
El cor al vent, les mans al vent i els ulls al vent, el vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, el vent del món.
Àngels, un programa de la Fundació Llegat Roca i Pi.